Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, que fins ara, la primera, hem parlat del traspàs de Rodalies que la Generalitat ha aprovat avui iniciar amb la gestió de la línia del Maresme, l'R1, com a primer pas. També us hem explicat que som a les portes del pic de contagis de grip, un virus que circula ara mateix als nivells més alts dels últims 5 anys, és a dir, des de l'últim hivern abans de la pandèmia. I també hem sentit l'ultimàtum de Junts per Catalunya al PSOE. Els independentistes avisen de conseqüències desagradables, han dit, per Pedro Sánchez, aquest mateix divendres, si el govern espanyol no comença a complir amb els compromisos adquirits amb la formació de Carles Puigdemont. Junts vol que el PSOE no bloquegi la petició perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança a banda de tancar l'acord sobre immigració i una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que el Parlament reactivarà la comissió d'investigació sobre les infiltracions d'agents de la Policia Nacional dins l'independentisme i altres moviments socials. Després del documental emès al programa 30 Minuts de TV3, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han decidit tornar a posar en funcionament aquesta comissió, que va deixar la feina a mig fer la legislatura passada. Anem al Parlament. Marta Corbán, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament ja va crear una comissió per investigar els casos d'infiltracions policials durant l'anterior legislatura, però va decaure amb l'avançament de les eleccions. Ara es tornarà a reactivar i els partits impulsors confien que serveixi perquè aquest cop sí que hi comparegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ho va refusar fer quan se'l va citar per primer cop. La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha demanat a Marlaska que doni la cara i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha advertit de les greus vulneracions de drets fonamentals que comporta l'espionatge.
I ara els donem una segona oportunitat perquè vinguin aquí, perquè vingui el ministre Marlaska a donar explicacions de què és el que volien. Que donin la cara i expliquin què és el que buscaven els nostres moviments socials i polítics.
Espiar els moviments socials ens situa en una lliga indigna, ens passa al costat de països com Hongria o com Polònia.
El ministre de l'Interior ha tornat a defensar l'actuació dels agents infiltrats i ha assegurat que la policia espanyola sempre actua complint la llei i d'acord amb l'ordenament jurídic.
Crit d'alerta de les escoles de la Bressola, a la Catalunya Nord, les que fan classe només en català, denuncien que si en 15, en 50 dies no reben suport de les administracions, hauran de pujar les quotes i possiblement tancar alguns dels centres que tenen. Anem al Soler, Laura Bertran.
La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya del Nord, demana una ajuda urgent a les seves institucions, al Consell Departamental dels Pirineus Orientals i la Regió Occitània. Necessiten 200.000 euros de cada una d'elles per almenys poder cobrir el seu pressupost fins al mes d'octubre. Després de reunir-se amb els representants polítics, els responsables de la Bressola no han rebut cap proposta concreta i les conseqüències poden ser greus. Una pujada dels preus per les famílies o fins i tot tancaments de classes. Escoltem el president de la Bressola, Guillem Llivet.
Estem a punt d'arribar a 50 anys i volem arribar. Per poder arribar, avui en dia deixem 50 dies a les institucions, al departament i a la regió per donar-nos una proposta.
L'any vinent, el 2026, serà el dels 50 anys de la Bressola, una efemèride que voldrien aprofitar per créixer en efectius, potser amb algun centre de cara al Vallespí, en lloc d'haver de baixar a causa de problemes econòmics.
Les obres de construcció del nou edifici principal de l'Hospital Joan 23 es posen en marxa aquesta setmana. És la segona fase d'aquest projecte que hauria de quedar enllestida d'aquí poc més de 3 anys i que preveu la construcció d'una àrea d'hospitalització i una quinzena de quiròfans. Anem ara a Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
El projecte comprèn tant l'arquitectura com les instal·lacions del nou edifici principal de gairebé 76.500 metres quadrats, a més d'altres instal·lacions. Concretament, s'habilitarà una àrea d'hospitalització per a 300 pacients, un bloc amb 14 sales d'operacions, una seixantena de punts d'atenció diària i 20 sales de radiodiagnòstic. Els treballs, que s'iniciaran dijous, s'han adjudicat per gairebé 215.000 euros al Consorci Empresarial, format per SACIR, COMSA i BOPI4. I des del Departament de Salut es destaca que aquest projecte consolidarà l'Hospital Joan 23 com a centre de referència a la demarcació de Tarragona.
El Congrés ha deixat l'exministre José Luis Ábalos a un pas de poder ser jutjat al Tribunal Suprem pel cas Coldo. La Comissió de l'Estatut dels Diputats ha tombat per unanimitat les seves al·legacions i ha acordat acceptar el suplicatori del Tribunal per poder-lo investigar, ho anunciava el president de la Comissió, que és el diputat Manuel Cobo.
Concedemos la autorización para dirigir el procedimiento penal contra el diputado excelentísimo señor don José Luis Ábalos Meco en la causa especial 20775/2020. Esa es la decisión final que reitero por unanimidad.
I atenció també a això, ha arrencat a Sud-àfrica l'operació de rescat dels miners atrapats des de fa setmanes sota terra en una instal·lació al nord-est del país. Amb la pujada de la superfície d'almenys 9 cadàvers, líders comunitaris a la zona asseguren que n'hi ha centenars al pou situat a la localitat de Stilfontein i que temen sortir del pou perquè no tenen papers en regla en ser majoritàriament estrangers provenients de Moçambic, Zimbabwe o Lesotho. Un dels afectats mostrava la seva desesperació.
Porteu-nos menjar o traieu-nos d'aquí ràpid, company. Feu això, sisplau, nois, estem morts, ja estem morts, ja estem morts.
Demanen menjar perquè les autoritats sud-africanes bloquegen des de fa setmanes el subministrament d'aliments i d'aigua als miners sota l'argument que havien entrat al pou sense permís. Això ha fet que un centenar hagin mort, segons les autoritats locals, i que ara se n'hagin difós imatges colpidores on es veuen cadàvers embolicats en bosses improvisades.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb el Claudi Pérez, director adjunt del País. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Doncs vinga, sí, tot a punt. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. Saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Ara de seguida m'expliques quin tema és, però segur que tu ja saps de què parlo i també ho explico als oients. Tenim a tocar el dia 13 de febrer. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i ja fa algunes temporades que a Catalunya Ràdio el que fem aquest dia és celebrar-ho venint a fer ràdio allà on vosaltres ens demaneu. Voleu que us acompanyem a casa vostra, al menjador de casa vostra, a casa d'algun familiar vostre, a la vostra feina, a la vostra escola, al vostre hospital, a la vostra oficina? Demaneu-nos on voleu que els programes de Catalunya Ràdio, inclosos aquest Catalunya Migdia, es facin el dia 13 de febrer, perquè aquest 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, Catalunya Ràdio, venim amb tu.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Doncs ja ho sabeu, catradio.cat, allà trobeu Dia Mundial de la Ràdio i ens feu la vostra proposta, que venim a fer el programa Catalunya Migdia o qualsevol altre de la graella. Proposeu-nos alguna localització, jo insisteixo, unes pastetes a l'hora del cafè sempre. Què?
A casa meva està oberta per tu. Ja m'hi apunto. Exacte, ja t'ho dic ara, eh? O sigui, veniu a la meva humil masia.
Molt bé.
I ho fem des d'allà.
Perfecte.
Berenem després, perquè dinar abans és un rotllo. Clar. Ja ho sabem tots.
Sí, sí. És una mala hora. La migdia, la del Catalunya migdia, sí. És una mala hora per fer dinar. Per tant, hem de fer o berenar o esmorzar. Sí.
Però he sentit la propaganda i, clar, que diu i fins i tot ho podem fer de l'estranger. Clar, ja entenc que és millor. Bueno. Llavors, si, per exemple, clar, com que acaben dijous, que a mi no em toca, m'és igual, o sigui, que jo us ofereixo a la casa meva, si voleu, o sigui,
però
veniu.
Fem-ho legalment, diguem-ne. Si de cas després ja farem trampa, però fem-ho legalment, entra a catradio.cat, entra allà, fes la teva petició, si vols posa un nom fals, diguem-ne, ja però jo crec que... Bé, serà estudiada la teva petició.
Ah, doncs mira, doncs pot ser divertit, ens ho podem passar bé.
Molt bé, doncs vinga, fes la petició.
D'acord.
I de l'Empar, qualsevol altre, dels oients que estan ara mateix a l'altra banda, podeu entrar a catradio.cat i fer-nos la vostra oferta, entre cometes, perquè venim a casa vostra, a la vostra feina, a la vostra escola, allà on ens digueu, vindrem a fer el programa. Anem a tema. Quin tema ens proposes avui?
Anem a tema. A veure, n'estem parlant molt aquests dies... I jo ja sé que el meu discurs no va en la línia oficial feminista, però espero que això no us faci pensar cap de vosaltres que va en la línia masclista, perquè no és així. Ahir, a la tarda de Catalunya Ràdio, a l'Elisenda, diverses periodistes i treballadores de mitjans van explicar casos de setge sexual per part de caps masculins. Ho feien a les 5, em van dir quasi que te'n vagis. A veure, alguns casos fastigosos són dignes de ser portats al Col·legi de Periodistes. Alguns no em semblaven setge sexual. I jo fa molts anys que m'arrossego pels mitjans, molts, fa dècades. I he vist, com tu, suposo, i he viscut de tot, setge sexual, sens dubte, però no només per part de caps homes a treballadores dones, també de caps homes a treballadors homes. Potser que s'ha de dir, no, això? I també hi ha víctimes masculines, s'ha de dir potser també, no? I si em dieu que no tantes, us diré que tinc els meus dubtes, que en altres àmbits potser no, però que en el món de l'entreteniment, el teatre, la literatura, la ràdio, la televisió, probablement sí. I llavors també hi ha hagut altres coses que no considero setge sexual. Jo, per exemple, del tema que estem parlant aquests dies, un petó en un pàrquing que ell o ella fa veure que consent per tenir feina, per mi no és un abús, perquè com sap l'abusador o abusadora que no és consentit si es fa veure el contrari? Les dones, al periodisme, a la literatura, al teatre, i us parlo per experiència, han sentit a dir sovint la frase «a qui li has mamat per tenir aquest lloc?». Perquè fins no fa gaire, una dona no podia presentar un matinal. O sigui, abans de la Neus Bonet i la Terribas, les dones ràdio matinal no la feien. Feien programetes de sobre taula, això sí, però matinal no. Un programa de cotxes, una dona, de què vas? Un programa de vins, una dona, per favor, de vins. Una dona, un programa de futbol, una dona, sisplau. Per tant, és a dir, de cap manera estic dient que això no hagi passat, hem rebut insinuacions, fa molt, de crítics literaris, de tertulians, de directors, que hem rebutjat o acceptat, perquè el dit tampoc ens el mamàvem. Algunes parelles de l'entreteniment, que així van començar, encara duren, és a dir, en el món literari, en el món de l'entreteniment català, que és molt petitet, a Catalunyeta, hi ha parelles que van començar així, potser amb un petó o un pàrquing, i encara duren. També n'hem fet de petons en pàrquings i també se'ns han rebutjat o acceptat. Però també hi ha hagut vexacions sexuals per part de presentadores, productores, veteranes en ullets. O sigui, n'hem de parlar d'això també, no? Frases sexuals en públic, per exemple, a un becari que l'han destrossat. I finalment, en aquest món d'egos, que és l'entreteniment, perquè és un món d'egos, hi ha hagut setge laboral, sobretot. Gent escridassada, gent vexada en antena, gent que ha sortit plorant de la redacció, gent amb aspiracions i contractes molt precaris, perquè eren contractes d'obres. Jo vaig formar part d'un equip d'homes i dones, avui tots molt reconeguts, que van plegar en grup per vexació laboral a una persona. I això ha estat per part d'homes i de dones i per part de dones a homes i cap a homes i cap a dones. L'abús jo crec que el fa el poder i no el fa el gènere. Deploro que qualsevol acte fet per una dona ara es pugui revisar anys després dient, ostres, és que és una víctima, és que no era ella, és que no tenia eines, és que va mentir per por. I el noi abusat pel presentador, no? Les persones que coneixem de veritat un abús sexual, un setge sexual, potser estan sent molt banalitzades, si tot ho considerem avui setge sexual. Sento a dir molt que la vergonya ha canviat de bàndol. Perdó, jo no sabia que hi hagués cap bàndol. Sé que hi ha bona gent i mala gent, i sé que això no ho fa el gènere, que ho fa el poder, perquè el poder sí que és, de veritat, una podridura.
És un tema en el que sé que no ens posarem d'acord tu i jo, per tant, de moment cedeixo paraula als tertulians i després, si de cas, també diré coses. Júlia.
A mi és que em sembla que hi ha un problema de base a l'anàlisi que fa l'Empar. Jo crec que davant de les denúncies i les explicacions que ara tenen la valentia de fer totes aquestes dones, no és el nostre rol ser jutges. El nostre rol és escoltar i, en tot cas, és protegir, és intentar entendre a partir d'aquestes experiències, que només són un exemple més de com el masclisme està absolutament integrat en els nostres comportaments i que han sorgit moviments de dones que han començat a denunciar diferents situacions d'assetjament, que en tot cas, si fos el cas, ja es jutjarien per part d'un jutge o ja els superiors de les persones que poden haver comès aquests actes prendrien mesures disciplinàries si calgués. Però jo crec que la nostra responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes és escoltar i és entendre fins a quin punt segueix arribant el masclista amb aquests MeToo, no? Amb aquests grans moviments de dones que denuncien situacions d'assetjament sexual o d'assetjament laboral masclista a la universitat, al cinema, entre artistes i ara entre periodistes. Jo crec que la reflexió que hem de fer és que és una demostració més de que el masclisme segueix sent estructural i que, per tant, cal seguir protegint a les dones i cal seguir prenent mesures per revertir aquesta situació de desigualtat que continua estant a moltíssims àmbits de la nostra vida.
Mònica?
Sí, jo anava a dir que, a veure, crec que tot el que hem sentit durant els darrers dies té de bo que es fa palesa una situació que existeix al món dels mitjans i que existeix arreu. És a dir, no perquè ara estiguem parlant dels mitjans ens hem d'oblidar que existeix assetjament sexual a les empreses, a les universitats, al carrer, a on sigui, no? En tots els àmbits on hi ha persones existeix assetjament sexual. I existeix també assetjament laboral, que l'Empar ho assenyalava. I és evident que tant l'un com l'altre poden ser comesos tant per homes com per dones. Que no en coneguem d'homes, doncs, escolta'm, fem una invitació. Homes que us heu sentit assetjats sexualment o laboralment, potser estaria bé que també ho denunciessin, no? I amb això no vull tenir una posició poc feminista, diguem-ne, eh? Però en tot cas, crec que com que l'assetjament sexual sabem que la seva gran majoria, en el 90 i tants per cent, es comet sobre dones, estaria bé si aquest 1%, saber que aquest 1% existeix, o aquest, em sembla que és un 1 i escatge, estaria bé doncs, sentir aquest 1% que s'ha sentit assetjat, doncs que també ho expliqui. Jo crec que aquí hi ha una frontera molt delicada en el sentit de que algú pugui considerar o jutjar si és assetjament o no és assetjament. Jo crec que qualsevol persona que diu que ha estat assetjada és perquè en aquell moment ha sentit que ha estat assetjada. I potser ho diu ara, molts anys després, perquè ara té la valentia, la consciència, la maduresa, el que sigui, per dir-ho ara, i que fa uns anys, per la seva posició, pel que sigui, no era capaç de dir-ho. Per tant, d'aquest punt de vista, crec que s'ha de tenir molt respecte i pensar que cada persona, davant d'aquestes situacions, té una capacitat o una altra per afrontar-ho. I que jo puc dir que, com a dona, segurament ara, amb els anys que tinc, faria unes coses, però potser si m'hagués passat fa 30 anys em faria unes altres de molt diferents. I, per tant, no? Aquí crec que és difícil jutjar una situació en la qual no hem estat. No? Crec que, i acabo, ens hem d'acostumar a explicar aquestes coses en tots els àmbits. Aquesta setmana han tocat els mitjans, però si la setmana que ve toca...
Els treballadors de banca, els oficinistes, etc.
Doncs benvinguts siguin, no? I ens hem d'acostumar a explicar, insisteixo, perquè em sembla interessant el que diu l'Empar de l'assetjament laboral, ens hem d'acostumar a explicar l'assetjament sexual, però també molt l'assetjament laboral, perquè existeix i perquè no hi estem gaire acostumats a explicar-lo, perquè hi ha a la feina hi passem moltes hores i es pot donar de tot. Per tant, jo crec que qualsevol denúncia és benvinguda i, en tot cas, si aquesta denúncia pública que hem vist va a la justícia, ja hi haurà algú que en el seu moment ho jutjarà.
Claudi?
És una dèria espinosa i difícil, eh? Jo, últimament, l'Empar ens posa dèries molt difícils. No sé, jo tinc un càrrec directiu en una empresa periodística gran, o sigui, que hauria d'anar en compte amb el que em dic, no? Però passa per quatre diaris. El que si et diria és que sí que he vist alguna cosa, cada cop menys i menys. Crec que es denuncia poc, que es condena encara menys i que les empreses poquíssimes vegades responen, no? Però també veig que cada vegada hi ha més plans d'igualtat i cada vegada hi ha una consciència més clara de que algunes coses no poden passar, no? Jo tinc la sort que allà on he estat sempre he tingut dones caps, inclòs ara, no? Tinc una directora que és dona, i a Barcelona, al país, també tenia una cap de secció que era una dona. I aleshores, les dones, jo crec que aquí difereixo amb l'Empar. Jo he treballat i tinc la sort de treballar amb dones amb una gran sensibilitat, no? I no he vist aquestes coses directament en primera persona. Ho he vist altres vegades, ja et dic que cada vegada menys i menys i menys, eh? I ara mateix veig una consciència claríssima, no? El Me Too, aquests tipus de moviments també han arribat als també han arribat als diaris, a les ràdios, a les teles, no? perquè algú que n'informa tota l'estona i que té l'obligació d'analitzar tot el dia coses, doncs lògicament també de fer anàlisi amb aquesta faceta.
Jo crec que és un tema que amb l'Empar l'hem discutit molt, perquè a més durant 5 anys vam fer el programa conjuntament i sé que no ens ho mirem igual i per tant no ens hi posarem d'acord, però sí que a vegades l'errada que crec que a vegades fas, Empar, és que si tu analitzes els casos de manera individualitzada, és a dir, si tu separes tots els casos, igual que passa amb les denúncies de violència masclista, segur que trobaràs algun cas o alguna denúncia que és exagerada, que és falsa o que no té base. Però aquesta és una part ínfima de les denúncies, residual, poquíssimes. I, en canvi, jo crec que una denúncia com la que estan fent les companyes periodistes aquests dies sí que demostren un ambient general que sí que dels que fa anys que ens arrosseguem per redaccions periodístiques hem viscut i hem vist de masclisme, d'actituds. Clar que hi ha homes que també el pateixen, però és una quantitat molt petita en comparació amb les dones que ho pateixen. Clar que hi ha caps, homes o dones, que tenen males actituds i que exerceixen el poder de manera equivocada o de manera dèspota, però com que, a més, malauradament, el percentatge de caps homes és molt més extens, doncs hi ha molts més homes que tenen aquestes actituds. I, en canvi, de dones n'hi ha menys. I, per tant, qualsevol denúncia que vagi en el camí de, com deia el Claudi, hi ha una situació que està molt més normalitzada ara que fa anys, és a dir, les actituds i els ambients que hi havia a les redaccions fa 30, 20 anys, ara, afortunadament, no es viuen igual. Ara la cosa està molt més normalitzada. No encara de manera al 100%, però ha canviat molt. Si aquestes denúncies serveixen perquè continuem aquest camí i cada vegada sigui més normalitzat i que no hi hagi aquest ambient, benvingudes siguin. Clar que si les separes alguna trobaràs que la trobes discutible o que trobes que no és veritat o algú segur que aprofita per fer una denúncia falsa, entre cometes, però és que és una quantitat tan ínfima i tots sabem que això és tan extens i tan general que posar en dubte per una quantitat ínfima em sembla trampós.
No, mira, és que potser no m'he explicat bé, és a dir, una, quan deia en Claudi, jo sí que difereixo amb l'Empar, que no m'he trobat mai amb dones amb un mal comportament, això sí que és elevar la categoria a la teva personalitat. Nosaltres hem treballat en redaccions amb homes i amb dones, en programes amb homes i amb dones, que és un món d'egos, o sigui, vexacions laborals per part de dones a homes i dones, sí, sens dubte. I llavors, quan tu dius homes vexats, és una qüestió ínfima. Bé, en el món de l'entreteniment, homes cap a homes sexualment vexatoris no és tan ínfima la qüestió. Estem en el món de l'entreteniment, no estem en el món de la banca o en un altre món. És a dir, estem en el món de l'entreteniment. Becaris assetjats sexualment n'hi ha hagut. I ja està, I pocs, jo no diria que pocs, però en tot cas no podem fer els números segons si són pocs o molts, perquè llavors, ostres, només faltaria, no? És a dir, i després el setge laboral s'ha donat per part de dones i d'homes, perquè jo crec que, afortunadament o desgraciadament, som molt iguals quan tenim poder, uns desgraciats. I l'última cosa que et dic, tu parles de denúncies. Una cosa és denunciar i una altra cosa és assenyalar ara a Twitter. Jo, quan em diuen el que és un setge sexual, entenc una cosa molt concreta, i que tot sigui un setge sexual, és a dir, quan les banderoles de l'Ajuntament diuen una mala mirada o un piropo és setge sexual, jo m'esperbero, perquè penso que ens estan banalitzant i infantilitzant a totes les ties.
Hi ha hagut un canvi a la llei, i per tant la nomenclatura ara és legal, és un fet legal, vull dir que no és que ens ho inventem, vull dir que hi ha hagut un canvi, i que per tant ara, amb la llei del sí, solo sí, sí, això ha canviat, i per tant et pot agradar més o agradar menys, però això ha canviat.
Sí, no, i amb la llei del solo sí és sí, resulta que si tu fas veure que una cosa t'agrada per obtenir feina, també pot ser després qüestionada, l'altre com ho sap. És a dir, jo tinc molts dubtes. L'única cosa que voldria és que no es considerés que les dones som uns éssers de llum i els homes uns ogres. No, m'agradaria que es mirés cas per cas i no pensant en gènere, sinó en persones. Només això.
Sempre quan fas generalitzacions, en algun moment ets injust, però és veritat que per quantitat, per massa crítica, és a dir, és que és molt evident, és que són molts més els homes els que han tingut aquestes actituds que les dones, i això passa en
Òscar, passa els mitjans de comunicació.
Jo crec que els mitjans,
igual
que tots els altres àmbits de la vida, en part, igual que ha passat amb el cinema, igual que ha passat amb el teatre,
comunicació...
com passarà. Jo crec que sí, i és que com que no ens posarem d'acord, en part.
El teatre també és... El teatre va al costat dels mitjans de comunicació, el teatre, cinema, mitjans de comunicació... És a dir, tu diries que hi ha moltes més dones assetjades sexualment que homes?
Sí.
Evidentment que sí, en tots els àmbits.
Jo crec que sí. I com que no ens posarem d'acord, en part,
és
que podem estar 3 hores discutint.
Hi ha una cosa més que jo volia comentar. Crec que el punt de vista d'aquest col·lectiu que explicaves tu, Òscar, és fonamental. És a dir, més enllà de la situació que hagi patit cada una d'aquestes dones individualment, em sembla que hi ha una altra gravetat important de l'anàlisi que a vegades fem, de sortir a dir si això concret era més o menys greu, o era més o menys delicte, o li va afectar més o menys. El tema és que totes aquestes dones sortint ens estan donant una lliçó, diria jo, com a societat, i ens estan ensenyant que no s'ha de callar. És a dir, el fet de que surtin dones a explicar les situacions que elles han viscut i que elles han viscut com a assetjament, ja veurem si algun dia un jutge ha de decidir si va ser un assetjament segons la llei, però elles les van patir d'aquesta manera. Ens ensenyen a les nenes d'avui, a les adolescents, a les joves, però també a dones grans com Giselle Pellicó, que han callat durant molts anys, que aquestes coses s'han de denunciar perquè deixin de passar, perquè és l'única manera que superem una situació que jo crec que no és concreta d'homes o dones, sinó que és de masclisme estructural, com deia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Ho deixarem aquí, perquè insisteixo que podríem estar tota la tarda parlant-ne i tampoc no ens posaríem d'acord, però vaja. Empar, gràcies, bona tarda.
De res, adéu.
4 minuts per 2:15, anem als temes del dia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I anem a un que està passant ara mateix, podríem dir. Ja sabeu que aquest matí Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, ha fet en un esmorzar un advertiment a Pedro Sánchez i al govern socialista, dient que si no tenen en compte la seva petició de Junts per Catalunya de fer una qüestió de confiança a Pedro Sánchez, cosa que es podria decidir dijous en una mesa del Congrés dels Diputats, hi haurà conseqüències desagradables pel govern socialista. Anem a Madrid, David Melgarejo, bona tarda.
Molt bona tarda.
I no fa pinta que el PSOE estigui acoquinat per aquesta amenaça, perquè el PSOE no té previst acceptar aquesta qüestió de confiança.
Sí, així és el que diuen fons de Moncloa. Recordeu que avui hi ha hagut Consell de Ministres, és que la decisió està presa, que és ferma, i que aquesta petició que fa Junts de fer un debat al voltant de la qüestió de confiança és extemporània. El que diuen, a més, altres fons des del govern espanyol és que una proposició no de llei no està pensada per aquesta situació que planteja Junts, perquè aquesta qüestió de confiances és una prerrogativa del president del govern d'Espanyol. I el que afegeixen, que el que diuen després, és que el que està fent Junts no té a veure amb el fair play que s'espera d'entre socis de legislatura. Per tant, des del Partit Socialista, des de Moncloa, mantenen aquest posicionament, aquest no, tot i les amenaces de Turull d'avui. Insisteixen que ells estan complint amb els compromisos amb els de Puigdemont, conscients que no tot es fa com voldria Junts, que la complexitat parlamentària no ajuda i que això, diuen, pot generar certa frustració a les files dels independentistes. I també entenen el posicionament d'avui, de si fas pressió, diuen fons de Moncloa, les d'escenificar perquè sigui creïble, i diuen que això és el que avui ha fet Jordi Turull. La decisió de la mesa és dijous, ara falta veure, després de saber ja el que farà el Partit Socialista, què passa amb els 2 vots de Sumar a la mesa, els altres que poden ser determinants perquè s'accepti o no aquesta proposició no de llei que planteja Junts. Ells tenen la clau des de Sumar, una de les prerrogatives que apuntaven des dels comuns, que formen part d'aquesta aliança, era saber què faria el Partit Socialista. I, per tant, insistim, la decisió del PSOE està presa i seria un no acceptar aquest debat.
Tot i que el PSOE voti no, si Sumar votés sí, d'això tiraria endavant, amb els vots de Sumar i del Partit Popular.
Aquests 2 vots són decisius, efectivament.
I si no tira endavant, o si, de fet, amb el fet que el PSOE hagi votat en contra o voti en contra el dijous, això ja pot comportar aquestes conseqüències desagradables que anunciava Jordi Turull, que pot ser, per exemple, fer-los perdre alguna votació o deixar de col·laborar amb el govern socialista.
Correcte. Recordeu que hi ha moltes carpetes de negociació entre el Partit Socialista i Junts. Per tant, veurem què passa si aquesta amenaça s'acaba fent realitat.
Doncs aquesta és l'última hora des de Madrid amb el David Melgarejo. David, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu.
Jo crec que Junts té una facilitat innata per endinsar-se en carrerons sense sortida, no? Aquí li ha posat la pilota votant a Feijó, la primera cosa que ha fet Feijó és proposar la moció de censura, no? I aquí, doncs, bueno, caldria preguntar-se un, a la direcció de Junts, amb qui li anirà millor, no? Si amb
el Partit Turull ha dit avui que no contemplen la moció de censura, que ni de bon tros amb el Partit Popular i encara menys amb Vox. Per tant, la descartada.
Lògic. I tot i això, jo crec que això, que fins i tot amb la moció de confiança, Junts s'hauria de preguntar amb qui li anirà millor, no? I després també els votants de Junts, no? Si entendrien que posessin catifa vermella a l'arribada de l'extrema dreta amb un eventual govern espanyol, no? Crec que no faran res d'això, però diria que això està relacionat amb que Esquerra acaba d'estripar les cartes per als pressupostos catalans i bueno, doncs Junts ha decidit endinsar-se en aquesta carrera cap enlloc, no? És una embolica que fa fort. Es para Fred Play, com deia avui la portaveu del govern espanyol del partit de Puigdemont, doncs bueno, em sembla curiós.
Jo crec que el que menys li interessa al PSOE és ensenyar que els independentistes el condicionen. I per tant aquesta moció de confiança que el desembre ja van ajornar per motius tècnics que es decidiria més endavant, doncs ara ens comencen a dir que, no? Ens comencen a ensenyar les cartes de que no volen ser condicionats. Jo crec que avui també per part de Junts ha quedat molt clar que no hi haurà moció de censura i per tant, bueno, els uns intenten condicionar per uns costat i els altres per l'altre, i probablement el que passarà és que dijous canviaran poques coses, no? I en tot cas, diguem-ne, aquesta inestabilitat constant que viu el govern de Pedro Sánchez continuarà una mica igual, perquè al final, no? Si has d'estar vigilant que uns diputats de Sumar votin sí o votin no perquè tu tinguis una certa estabilitat i al mateix temps no vols ser condicionat pels independentistes, doncs aleshores tens un problema.
El que passa que aquestes escenificacions que veiem constantment a la política actual jo crec que distancien a la ciutadania simplement, és a dir, Junts té evidentment tot el seu dret a fer una oposició dura i a plantejar els temes que consideri que són necessaris, però ha de fer política, no escenificacions constants. Per tant, com deia el Claudi, no? Han de decidir si el que volen és impulsar una moció de censura que requereix un candidat en el nostre sistema, un candidat alternatiu, i per tant segurament seria un candidat del Partit Popular, i han de decidir si el que volen realment és fer-li el joc al Partit Popular i a Vox, o si fan una oposició dura, però en la línia d'un govern
no
progressista.
Avui el...
Sí, Turull l'ha descartat.
Sí, però la descarta.
Turull ha dit que fer una moció de censura amb Vox i amb el PP seria una broma macabra.
Però
em sembla que ho ha dit així. Per tant...
És l'eina que té el sistema polític
per
això. Però
en tot cas l'han descartada. Per tant, llavors no cal que fem hipòtesis sobre això, perquè està descartat.
Però llavors el que ha de fer és fer oposició i no presentar PNL sobre eines que no estan pensades d'aquesta manera, perquè no estan pensades per escenificar constantment i per generar constantment titulars, sinó per fer política. Si vols canviar el govern, tens la moció de censura. I si no, fas política des de l'oposició.
Però també és veritat que el senyor Pedro Sánchez depèn de molta gent i ha de jugar aquest ball. És a dir, no, si ell tingués els diputats suficients, entre ell i qui fos, fent una hipòtesi de constitució del Parlament espanyol absolutament diferent, si ell tingués la seguretat de que no ha de jugar el ball que li marquen els altres, faria el que voldria. No és la seva situació. I, per tant, perdó, però en el joc democràtic també s'ha d'aguantar i ha de teixir les aliances amb els socis que li van donar, que li van votar la investidura.
Totalment d'acord, però jo crec que aquestes aliances han de parlar.
Li agradin més o li agradin menys.
Sí, el que jo em refereixo és que aquestes aliances han de parlar, han de passar per negociacions polítiques sobre qüestions concretes. Avui parlàvem de Rodalies. Ostres, doncs que avanci Rodalies, que avanci el pacte de finançament. Però a mi em dóna la sensació que la gent no veu què és aquesta política dels símbols constants.
Però els pactes d'investidura estan molt clars. És a dir, Esquerra va pactar unes coses, Junts en va pagar unes altres, en algunes coincidien, etc etc. Per tant, el que ha de fer Sánchez és complir els acords.
I Junts i parlar dels acords, i no parlar...
Bueno, ja en parlen, no? I Esquerra també en parla.
De fet, el que diu Junts és que va demanar aquesta qüestió de confiança perquè considera que el PSOE no està complint els acords. El PSOE defensa que sí que els està complint, el que passa que Junts no es dona per satisfet amb el nivell de compliment i llavors vol escenificar si Pedro Sánchez continua tenint o no suports.
Jo crec que la política té escenificació, diguem-ne, ja fa molts anys que ens hi arrosseguem, com per saber-ho. I que la política moltes vegades funciona més a cop de canutasso que a cop de negociació, també ho sabem. Per tant, crec que aquí és evident que tant el PSOE com Junts, com qui sigui, ara perquè estem parlant d'aquests dos partits, però podríem parlar d'altres, no? Estan utilitzant l'escenificació per posar sobre la taula que hi ha uns acords que no s'estan complint.
Jo no ho veig tan clar. Al final, una necessitat d'estar al centre de l'agenda davant d'una Esquerra Republicana que li guanya espais.
Al final, Junts li està dient claríssimament a Sánchez que els tres pilars, diguem-ne, que en el seu moment van pactar, com era la delegació de totes les competències en temes d'immigració, l'oficialitat del català a Europa i que es fessin passos importants amb caps d'estat europeus perquè aquesta oficialitat fos possible, i la visita de Sánchez a Puigdemont, això no s'ha complert. I, per tant, li estan tornant a posar sobre la taula de, escolti'm, posis les piles.
No? Sí, la meva opinió és que es fan servir més la gesticulació que al final el plantejar aquests temes en profunditat.
Però de la mateixa manera que, i si després en parlem ja sortirà, no? Però que si Esquerra ara li ha dit a Illa que atura la negociació dels pressupostos, doncs també és perquè Esquerra considera que algunes de les coses que va pactar amb Illa...
En el marc d'una negociació de pressupostos, no d'una PNL que està fent servir un instrument legal que no està pensat des d'aquest punt de vista i que el que fa, per mi, ja et dic, és generar més titulars que política concreta.
Mm-hmm. Passant 6 minuts de 2:15, anirem a publicitat i després anirem a aquest anunci que avui s'ha fet. Podríem dir que avui s'ha donat el primer pas en el traspàs de Rodalies. Ara analitzarem exactament com ho notarem, això del traspàs de la línia R1, la del Maresme, a la Generalitat. Ho notaran els usuaris des de ja, o des del primer moment en què hi hagi aquest traspàs, o no notarem res? Ara ho comentem.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga Trescat.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Dia. Passant 8 minuts a 2:15. Com dèiem, es pot dir que avui el govern ha començat els tràmits per traspassar Rodalies a la Generalitat amb l'R1, la línia del Maresme, en el tram que va de la Sagrera a Maçanet. Hi ha acord amb l'Estat per excloure aquest tram, trens i infraestructura, de la xarxa ferroviària integral, perquè és un tram en què només hi passen trens que tenen origen i destinació a Catalunya. Joan García, bona tarda.
Bona tarda.
El Joan García és l'home que més sap de trens i d'infraestructures ferroviàries a Catalunya Ràdio, i per tant hem demanat, escolta'm, a veure, 4 preguntes. Primer, per què aquest tram? Aquest tram, què té de diferent respecte a d'altres perquè aquest sigui el que en teoria era més fàcil de pactar aquest traspàs?
Mira, això ens ho deia Pere Macias, una vegada que va venir al matí de Catalunya Ràdio, ara fa gairebé 2 anys, i venia com a comissionat
de Rodalies, del... Del Pla de Rodalies.
Del Pla de Rodalies, de les millores. I sempre li preguntàvem, el traspàs. I deia, s'ha d'anar un document, un catàleg que es diu REFIC. REFIC vol dir, és la xarxa, la red en castellà, de ferroviària d'interès general. En aquest catàleg, en aquesta xarxa, hi ha totes les línies considerades que són d'interès general per l'Estat, perquè són les que o bé circulen entre més d'una comunitat autònoma o bé hi passen trens de mercaderies. Bé, doncs, d'aquest catàleg hi ha alguna línia, i la R1, la línia del Maresme, és una que es pot descatalogar, que es pot treure d'aquest catàleg, que és el que formalment avui ha fet la Generalitat, demanar que es descatalogui. Demanar és un formulisme, perquè ja hi ha l'acord polític, però bé, en fi, perquè, com heu dit, és una línia amb trens amb origen i destí només en territori català. Per tant, d'entrada, sí, era la més fàcil començar per aquí. A més, té tot el simbolisme que hi vulguem afegir, perquè és la primera línia de la península Ibèrica, la Barcelona-Mataró de 1848, etc. I formalment, per què fins a la bifurcació de la Sagrera i no ja posats a fer tota la línia? Doncs bé, perquè aquí a la bifurcació de la Sagrera hi ha un punt on les vies van cap als tallers del Talgo. Els usuaris d'aquesta línia moltes vegades abans d'arribar al Clot, si s'hi fixen a la dreta, veuran alguna vegada talgos parats perquè entren per aquesta bifurcació cap als tallers de manteniment, no? I s'ha fet, doncs, fins aquí. Ara s'espera d'aquí un trimestre la resposta formal de l'Estat i s'haurà acabat aquesta primera part del traspàs de la R1, que és la part documental. Després vindrà l'altra part, la tècnica, que serà més complicada.
Clar, la gent, per tant, els usuaris que pugin al tren a Mataró, per entendre'ns, no notaran res amb aquest traspàs, o sí?
No, d'entrada no. Notaran quan estigui constituïda l'operadora Rodalies de Catalunya, aquesta operadora mixta, que això, a còpia de preguntar-li avui a la portaveu del govern, ens ha arribat a dir que això s'haurà fet durant tot aquest any, que no acabarem el 2025 sense tenir a punt l'empresa mixta i que abans de final de mes en sabrem novetats. De fet, el govern va dient que el mes de gener és el mes de Rodalies. Divendres vam veure els trens nous de Renfe que es fan a Alstom. Avui hem tingut l'inici del procediment tècnic del traspàs de l'R1 i abans de final de mes sabrem novetats d'aquesta empresa mixta. Però bé, les novetats, amb què ho notarà la gent? Doncs potser més que el traspàs lògicament ajudarà, perquè tot el que gestioni des de la proximitat en el cas de Rodalies també és millor, doncs a mesura que es vagin acabant les obres que s'estan fent a la infraestructura. A mesura que... I que és el que ara, curiosament, provoca també més trasbalsos, perquè moltes de les incidències venen motivades per aquestes obres, entre d'altres causes, però a cop i que es vagi acabant això, doncs en llocs com a Barà, a Castellbisbal, a punts molt tensionats de la xarxa, s'han d'anar veient aquestes millores. I també puntualment amb altres coses. Avui ens deien fons del govern que, per exemple, de mutu acord amb Renfe, han arribat a la conclusió que l'empresa que fa el manteniment dels ascensors i les escales automàtiques a les estacions, que això moltes vegades els usuaris s'hi troben, arriba a l'estació, l'escala no funciona, doncs no compleix, no s'està fent bé això. Bé, doncs, l'1 de febrer canviarà l'empresa. Schindler, que és qui ho feia ara, deixarà pas a Thyssen, que és la que ho agafarà a partir d'ara. Bé, notarem també una millora amb això.
Molt bé. Mantinc el Joan García en línia, però afegeixo la conversa al Sergi Saurí, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre d'Innovació del Transports del CIMNE. Senyor Saurí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest és un traspàs operatiu? Aquest fet que s'acabi a la Sagrera, és a dir, quan algú pugi el tren a Mataró i arribi a la Sagrera, però quan el seu viatge continuarà fins a arribar a Plaça Catalunya i continuarà cap a l'Hospitalet, és operatiu el fet que la línia es traspassi només fins a la Sagrera? Això a nosaltres ens xoca una mica.
No, jo crec que també s'ha de veure com una xarxa. És a dir, el que està clar és que encara que es traspassi la R1, al final estem parlant d'una xarxa ferroviària i el que ha de veure l'usuari és continuïtat de servei. No, en aquest sentit. Llavors, és un procés quan es fa tot... És a dir, avui el que s'ha iniciat seria consistir en tot el que és la que seria el traspàs de la infraestructura, no? Doncs en aquest traspàs hi ha elements que són més aviat fàcils, podem dir, com pot ser, per exemple, les estacions, elements puntuals, i altres són més elements de continuïtat vinculats a una xarxa, no? Com poden ser totes les carnets tenenàries, les vies, etc. Llavors, aquí el que és molt important és que l'usuari no noti una diferència. Evidentment, si es nota és en millorar el servei, però no hi hagin aquestes fronteres, no? Perquè al final la xarxa no les té. Això que implica efectes de Generalitat, que en aquest traspàs que es faci, clar, no es traspassarà íntegrament totes les vies, per tant, voldrà dir que hi haurà serveis, coses, com per exemple el centre de control, que ens haurà de ser compartit a Adif, és a dir, ara s'inicia un procés d'anar agafant tots els actius, els elements de la infraestructura i mirar quina és la millor manera de gestionar-los i de fer el traspàs, però que, insisteixo, al final els usuaris no han de notar una diferència, no han de veure fronteres en tota la xarxa ferroviària.
Clar, vostè diu, l'usuari no ha de notar aquesta frontera, no ha de notar cap canvi, però clar, la gent està esperant que hi hagi un canvi perquè el sistema de Rodalies funcioni millor. El dubte és si el fet que depengui de Renfe, del govern central, de la Generalitat, d'una altra operadora, realment és significatiu perquè la gent noti una millora en el servei, o mentre tinguem les vies que tinguem i fins que no s'acabin les obres i no es millori les vies o els intercanviadors o la senyalització o allò que falli, fins que no fem això, tant és de qui sigui la infraestructura que continuarà sent un desastre Rodalies.
Bueno, de comptar, Joan, hi ha un element important que és la proximitat en el territori, que això doncs ajuda que es gestioni sempre millor les coses, sobretot aquest tipus de serveis, però hi ha una cosa que també el model, el que s'està fent ara també és un canvi del model de governança que molts cops també ajuda a que es gestioni millor. Ara bé, dit això, doncs al final moltes incidències que tenim és per faltes de capacitat de la via. No, per exemple, parlem dels túnels dels Passeig de Gràcia o Passa Catalunya, incidències que puguin haver-hi a vegades per la configuració de xarxa, qualsevol incidència que pugui haver-hi, per exemple, en Sants afecta el reste, obres que s'estan fent ara, com s'apuntava abans, i tot aquest seguit de coses, i tot això al final està requerint inversions. És a dir, perquè això, al final, tot aquest model de governança que s'està treballant ara pugui ser efectiu i l'usuari noti, ha de passar també per unes inversions. Una inversió en millores de la xarxa, en renovació del parc mòbil, etcètera, etcètera.
Mònica, Claudi i Júlia, teniu en línia dos experts. No sé si teniu preguntes o comentaris sobre aquest traspàs, que ja sé que té una derivada política, i que segur que hi ha la voluntat del govern de la Generalitat d'intentar encarrilar els pressupostos, que ara els té bastant desencarrilats, podríem dir, i intenta demostrar a Esquerra Republicana que està fent passos en aquest trasllat. Però al final em fa la sensació que l'oient el que vol saber és si es traspassa o no a les Rodalies i si notarà una millora en el servei. Per tant, no sé si teniu preguntes sobre com serà això, que de moment estem bastant en territori desconegut, i és que hi hagi algú altre que no sigui Renfe i Adif que estigui gestionant una línia de Rodalies a Catalunya.
Clar, jo tinc el dubte de si les, diríem, aquestes deficiències que percebem la ciutadania constantment, si depenen més d'obres, no? Això, parlàvem de túnels, de grans obres d'inversió que porten anys.
Per tant, necessiten anys.
Exacte. O si realment, potser amb una despesa corrent, amb més treballadors, no sé, amb un sistema diferent de gestió, hi ha coses que poden millorar en el curt termini, que em sembla que és una mica el centre del debat, perquè la mobilitat de Rodalies és molt deficitària avui.
Sí. Si puc anar responent.
Sí, hi
ha coses que requereixen, que poden ser més percebudes pel client, per exemple, abans els temes d'atenció al client, algunes millores d'accessibilitat, ara comentàvem l'exemple del manteniment dels ascensors, hi ha elements dels actius o del servei que no requereixen grans inversions. Ara bé, els grans temes que permetin, per exemple, doncs, la línia de Vic no tenir una millor accessibilitat, millors freqüències, passen per inversions importants. Això no hem d'oblidar-ho. Estem parlant d'inversions doncs, que impliquen duplicar vies, per exemple, amb el que això suposa, inversions, comentava abans també, el renovació del parc mòbil, que són inversions importants, és a dir, passen per cometre, no? O sigui, a part que ara s'està treballant en instaurar un model de governança que puguin servir les bases per millorar-ho, al final s'han de cometre unes inversions importants. Això hem de ser tots molt conscients.
Clar, jo ara precisament parlaves de la R3, jo que
Mònica,
soc,
que viu a la Garriga, és
del camí de la...
usuària o patidora de la R3, eh?
Fa temps, diguem-ne, que l'evito tant com puc perquè és un desastre absolut, no? Aleshores, aquest matí, quan s'ha sabut la notícia de que començàvem per la R1, jo he pensat, home, sembla més intel·ligent començar per la R1 que no pas per la R3, que té unes obres empantanegades...
Per començar, has de desdoblar la via en un tros que no està desdoblada, no?
Té unes obres empantanegades de mala manera, no? Aleshores, la pregunta anava una mica cap aquí. És a dir, la R2, seria una doble pregunta, la R2 i la R3 també estan en aquest catàleg i les podríem descatalogar fàcilment... I la segona pregunta és, vosaltres que en sabeu, no? A la Generalitat li interessa el traspàs d'una línia com la R3, que té, diguem-ne, una dificultat molt afegida, que és que realment, perquè els usuaris d'aquesta línia veiem que funciona millor, s'ha de fer un desdoblament, i això és una inversió molt brutal. I sí que és veritat que s'estan fent unes obres, però sí que és veritat que aquestes obres estan tenint una afectació brutal sobre els usuaris que van de Barcelona a Vic, per no dir més amunt, i que és evident que aquests usuaris trigaran molt a veure que el servei eficient en aquesta línia millora, més enllà de les guixetes i els ascensors. És a dir, a mi, parlar de millores en el transport públic i parlar de guixetes i ascensors em sembla una burla, en aquest sentit, perquè els qui agafen el transport públic el que necessiten és que els trens funcionin, hi hagi una bona freqüència...
Donc, puguin... està molt bé que hi hagi ascensor, està molt bé que hi hagi més megafonia, evident, però... està molt bé que hi hagi més informació, però que no. El tren de les 10 i 12 passi a les 10 i 12, això estaria
i
bé.
I que tinguis un tren cada X minuts en lloc de cada hora, i que no? I que puguis anar al Teatre Barcelona i tornar amb tren, etc, etc, etc. I per tant, crec que no vull menys tenir els ascensors i les guixetes, però crec que en la pole position de les preocupacions dels usuaris de Renfe, no sé si hi ha les guixetes i els ascensors o si hi ha moltes altres coses. I per tant, la pregunta anava cap aquí, si es descataloguen tan fàcilment com la R1 i si a la Generalitat li interessa que se li traspassin línies que estan molt empantanegades en aquests moments.
És un bueno, tema, tot suma. Jo realment quan arribo a l'estació i veig que l'escala no funciona, ja em poso de mal humor. És evident que el que convé és que els trens passin a l'hora, però en l'experiència de viatger de l'usuari tot suma. La R2 i la R3, contestant a la Mònica, estan en el document de traspàs, però avui la consellera ha estat molt clara quan ha dit que no es començarà a fer res a la R2 sud ni a la R3 fins que no s'acabi la R1. I és que tot anirà molt lent, tot requerirà molt temps. Per tant, tot anirà bastant a poc a poc.
Senyor Sauri, que volia dir una cosa.
Sí, no, una mica com tal comentava en Joan. Al final, jo crec que la R3 és una línia relativament més fàcil comparar amb les altres dos, i en aquest sentit suposo que es voldrà agafar l'experiència perquè s'haurà d'anar element per element de la infraestructura. Les estacions seran més fàcils, però tot el que sigui comunicacions i instal·lacions serà més complicat. Per què? Perquè al final, com en algun moment he dit, és un tema de xarxa, no d'una línia concreta, no? I això es veu molt bé en l'R2 sud, no? En aquest sentit sí que és veritat que la liberalització del ferrocarril, que d'alguna manera no és que sigui del tot a completa, però almenys ha permès separar la infraestructura d'uns operadors diferents i que ens marca una mica el camí per fer-ho més fàcil, no? Però el missatge que t'ha d'insistir, i una mica d'un comentari responent a la Mònica també, a gent li interessa o no li interessa, al final també és la responsabilitat de gestió del territori. És a dir, quan nosaltres parlem de la mobilitat de l'àrea metropolitana, quan, per exemple, a Barcelona es planteja moltes iniciatives de mobilitat sostenible, al final un dels problemes, sobretot, és l'accessibilitat de la gent a Barcelona per transport públic. Aquesta és la clau. Per tant, d'alguna manera, jo entenc com a administració agafar la responsabilitat de gestionar el territori. Ara bé, dit això, ja s'han de cometre moltes inversions. Això requerirà temps i jo crec que la gent també ha de ser conscient d'això.
Per tant, perdoneu-me, però diguem-ne, en relació a la negociació dels pressupostos i a, diguem-ne, fer contents Esquerra Republicana, entenc que aquesta pastanaga d'avui és petitona.
És l'inici, perquè també s'ha de començar. Vull dir, s'ha de començar per un cantó.
Tant de bo ja estigués tot fet, Vull dir que jo la primera, és evident que per la gestió del territori necessitem gestionar els transports públics des d'aquí, però entenc que estem parlant d'un passet petit.
Sí.
Claudi?
Sí, la meva pregunta és doble. La primera és, el mar s'està menjant a poc a poc, la R1? I la segona és, si la resposta a la primera pregunta és 1, aquest pot ser un regal enverinat si no hi ha les inversions de les que esteu parlant, tenint en compte que els pressupostos dels generals de l'Estat estan en aquests moments inalvis, no? No estan clars.
Sergi Sauri.
Sí, bueno, un regat enverninat o no, han d'haver-hi uns compromisos d'inversions que s'han de cometre i que l'Estat les ha d'anar fent. Al final també no hem d'oblidar que també l'Estat és responsable també del que passa en el seu territori, en aquest sentit. Això és igual com gestionar altres infraestructures que s'han fet el traspàs. És una responsabilitat, evidentment, que ha d'assumir més la Generalitat, però demorem també la corresponsabilitat que té l'Estat en els pactes que hi hagi, doncs, per acometre aquestes inversions. Això està clar.
Doncs veurem, de fet ja s'està fent alguna actuació, deien que per exemple s'estan fent espigons nous a Premià o a Mataró, ja s'han fet per intentar evitar que efectivament el mar, cada vegada que hi ha un temporal, es menja la platja i moltes vegades té afectacions directes a la via. Per tant, s'estan fent algunes actuacions, però és evident que s'hauran de mantenir i que per tant tot just això comença a caminar. Però és veritat, com deia la Mònica, que si totes les feines necessiten molt de temps, que és evident. Si això requereix temps, si la cosa anirà molt lenta, celebro, per cert, que ningú hagi fet la broma de com que ven Rodalies a molt lent, però diguem-ne que segurament per desencallar els pressupostos, diguem-ne, hi haurà poca cosa més per aquest any, perquè, clar, fins que aquest anunci d'avui no estigui totalment implantat i en funcionament, no es començarà a estudiar la R3 o la R2, per tant, no hi haurà molts més gestos en quant a Rodalies, diguem-ne. A partir d'aquí, si això és suficient o no, com perquè Esquerra Republicana canvia el seu vot o no, doncs ho veurem en les pròximes setmanes. Senyor Sergi Saurí, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
I també al Joan García. Joan, ens deies, no hi ha calendari, per tant, R3 i R2 sud, però seran aquestes tres les inicials, perquè totes les altres tenen aquesta dificultat afegida que per aquelles línies, a banda dels Rodalies, passen regionals o llarga distància o mercaderies que surten de Catalunya.
Sí, sí, la R2 i la R3 són les que figuren a l'acord. R4, com a molt, deia que se n'havia de parlar, però de moment és això. I ànims als usuaris de la R3, a la Mònica i a tota la resta, amb el tall que els hi ve ara a la primavera, es tornarà a tallar Parets la Garriga per aquest desdoblament, però torna a venir un tall llarg en aquesta línia.
També és aquella dicotomia, no? És a dir, si s'ha de solucionar el problema, s'han de fer obres. Si s'han de fer obres, s'han de fer talls. Si s'han de fer talls, destorba. I, per tant, és una mica allò, la cançó de l'enfadós, però és que segurament és necessari, perquè si no, no es pot desdoblar una via si no talles en algun moment el servei. Però, clar, és evident que qui ho pateix necessita molta paciència i el problema és que plou sobre mullat. I, per tant, la gent ja va molt calenta amb aquest sistema i només falta que sobre hi hagi talls com aquests. Joan, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
I també la Júlia Miralles, el Claudi Pérez i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Falten 3 minuts per arribar a les 4. Fem una mica de publicitat i després, com sempre, el butlletí horari amb les notícies d'última hora i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. Gato Negro és un taller artesà que fa 150 anys que fabrica cordes de guitarra. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i reconeixement per al teu negoci.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia. No ho sé.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment. Finalment arriba la innombrable paraula, Alzheimer.
En tinc una enorme consciència. Fins quan?
Nits sense ficció. Mentre siguis tu, l'últim viatge conscient de l'actriu Carme Elias. Goya i Gaudí a la millor pel·lícula documental. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit.
amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Catalunya migdia.